Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
L'Ajuntament iniciarà aquest mandat la construcció de 528 habitatges de lloguer a un preu assequible. D'aquesta manera s'incrementarà en un 34% el nombre de pisos actuals. Entre els anys 2021 i 2023 es començaran 8 noves promocions amb una inversió de 104 milions d'euros. L'alcaldessa Marta Ferrés diu que d'aquesta manera es vol influir en el conjunt del preu del lloguer a la ciutat.
Però amb un 34%, que veureu que és el que nosaltres doncs, amb aquestes inversions posem doncs, a la ciutat, això sí que esperem doncs, que òbviament tingui també un altre efecte, que és el que us deia abans, que hi ha moltes línies de política d'habitatge, que és que amb aquest habitatge no, aquest habitatge de lloguer, també continguem el preu del lloguer de l'habitatge privat.
Els indrets de la ciutat on estaran localitzades les noves promocions són la carretera de Barcelona, Can Ostrell, Francesc Layret i el Gran Gruix es trobarà a Can Gambús. També se'n faran el complex Roureda, en aquest cas per gent gran. És divendres 26 de febrer del 2021.
Titulars.
El Procicat ha aprovat modificacions en les restriccions per les mesures contra el coronavirus. L'1 de març obriran els centres comercials entre setmana i també les grans botigues. En aquest últim cas hauran de reduir la superfície comercial a 400 metres quadrats. Això vol dir que a partir del dilluns i fins als divendres, el centre comercial Paddock tornarà a estar obert. La seva directora, Sílvia Toneu, lamenta però que encara no se'ls ha explicat el criteri per valorar aquestes decisions.
Encara ara és hora que algú ens expliqui per què nosaltres no podem obrir. És que, o sigui, jo no, a mi m'agradaria que algú de les persones del Procicat que prenen aquestes decisions ens digués, doncs mira, en els centres comercials hi ha això que fa que passi allò i com que aquesta és la conseqüència. Ara mateix vam estar setmanes enrere amb una RT per sota del 0,90 i estàvem tancats. Ara estem a l'UI i ens obrim. No tenim cap criteri.
Tot i que li consta que en altres centres hi ha hagut inspeccions, Toneu assegura que al Paddock ningú ha anat a revisar si les mesures s'estaven aplicant correctament. I la informació esportiva estarà centrada en el Sabadell-Albacete d'aquest vespre a la nova Creu Alta. Els manxecs arriben a Sabadell 2 punts per sota dels arlequinats, amb la qual cosa el que succeeixi avui condicionarà com queda la part baixa de la taula. Un partit marcat per les absències, els dos equips que analitzarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís. Tot això i més informacions durant els següents minuts amb la companyia a les vies de so del nostre company Sergi Cubero Fari.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Volem conèixer quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bon dia.
Hola, bon dia. El cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts, si bé persistiran alguns núvols i estrats baixos a punts de la depressió central i al litoral i al prelitoral central i sud. Amb el pas de les hores minvaran, malgrat tot a partir del vespre se'n formaran de nou. Demà, per tant, fins a mig matí hi haurà estrats baixos que minvaran ràpidament. Malgrat tot, a la tarda s'imposarà el component sud i est que farà augmentar la nuvolositat a la meitat est i, juntament amb una petita pertorbació, s'afavorirà el creixement d'ennuvolades i precipitació en forma de ruixat en aquest sector, sobretot al vespre, quan s'estendrà i fins i tot podrà arribar a punts del litoral i del prelitoral central a la nit. La temperatura serà lleugerament més baixa en conjunt i voltarà entre 13 i 17 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 15 i 20 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara volem saber com se circula en els principals transports públics. Anem, per tant, fins al Transmet. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Ara ens fixem en les carreteres que menen a la ciutat, en els principals eixos viaris que tenim a l'entorn. De moment no veiem cap incidència, per tant, tot com una seda, una bassa d'oli. Si heu d'agafar el cotxe, tranquil·litat. El govern local començarà a construir 528 habitatges públics de lloguer social abans que acabi el mandat. En total es dividiran en 8 promocions que permetran ampliar el parc públic un 34%, passant dels 1.568 pisos actuals als 2.096 un cop s'hagin acabat totes les promocions. D'aquesta manera, el Partit dels Socialistes complirà una de les promeses estrella del seu programa electoral, la construcció de 500 pisos públics a la ciutat. Entre les promocions en destaca una de 100 habitatges destinada a la gent gran. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Pau. Si anem en ordre cronològic, els primers que es construiran seran les promocions de la carretera de Barcelona, amb 21 habitatges que començaran en els pròxims dies. El mes vinent arrencaran les obres de l'edifici de Francesc Layret, amb 32 pisos. Després, entre els anys 2022 i 2024, començaran i acabaran les obres de promocions de Can Gambús 1 i 2, amb 105 i 108 habitatges respectivament. L'any següent començaran les obres de Can Gambús 3 i 3.2, amb 64 i 48 habitatges. El complex de Gent Gran de la Roureda i una promoció de 50 habitatges més a Can Ostrell. El termini d'aquestes promocions serà el 2025. L'alcaldessa de Sabadell ha anunciat que tots els pisos seran de lloguer social. Marta Farrés.
15 anys abans de la bombolla immobiliària, doncs tota la línia de que l'habitatge era de compra. Evidentment, doncs en aquests moments estem plantejant tot l'habitatge que avui us explicarà l'Eloi, el 100% és habitatge de lloguer. Per tant, aquest és el primer element, que és molt important perquè això vol dir habitatge que es queda en el patrimoni de la institució, en el patrimoni de l'Ajuntament o de Vimusa, i per tant doncs, que es queda en la ciutat i que no es perd.
El govern local ha destacat el complex Roureda per la gent gran com a joia de la corona, i és que aquest també era un compromís electoral dels socialistes. Ho ha explicat Eloi Cortés, regidor d'Habitatge.
També ha de ser un element vital perquè les persones grans puguin acabar amb dignitat a la seva vida, no? I a més fer-ho de manera autònoma i fer-ho doncs, amb tota una sèrie de serveis que, com podeu veure, són els que ofereixen en els complexos de gent gran, doncs, la consergeria, la neteja i, sobretot, doncs, espais comuns d'oci de relació que ajuden a combatre un element que, a vegades, en la gent gran no és prou visible, com és la soledat no volguda.
El preu dels lloguers serà de 7 euros al metre quadrat, tal com marca la llei, de manera que un pis mitjà de 70 metres quadrats costaria uns 420 euros al mes amb garatge, però sense les despeses de part. El cost total de les promocions serà de 104 milions d'euros i les construirà Vimusa i la Societat Sabadell Lloguer Social. Es finançarà a través de les arques municipals, del Banc Europeu d'Inversions i també de crèdits del govern català i espanyol.
I ara entrem en crònica judicial, perquè els testimonis que han declarat avui els jutjats de Sabadell pel cas de l'assassinat d'Aleña Jubany confirmen, amb documentació, que el principal investigat, Santi La Iglesia, vivia a l'immoble on es va matar la jove. Una de les aportacions més valuoses, segons l'advocat Benet Salellas, és la de l'administració de finques de l'immoble del carrer Calvet d'Estrella, on van tenir lloc els fets. Jutjats de Sabadell, Karen Madrid, bon dia.
Madrid, bon dia. Bon dia, Pau. L'administrador de finques ha estat contundent. Va rebre trucades de Montse Careta demanant que s'inclogués la Iglesia en el contracte de lloguer del pis, perquè diu que ja vivien junts. D'altra banda, la germana petita de Careta també ha portat les factures de la compra de mobles conjunta que van fer la Montse i l'investigat. Salellas considera que aquests avenços poden ser molt positius pel cas.
No és només que els testimonis estiguin d'alguna manera escurant i fent esforços de memòria per diguem-ne confirmar que efectivament l'investigat vivia a l'immoble on van matar Aleña Jubany, sinó que a més tenim ja han aparegut documents a partir de les trucades, a partir de les postals i a partir de les factures del mobiliari que ens demostren que efectivament va mentir descaradament l'investigat quan va dir que ell no vivia en aquell moment en el lloc dels fets, i és un element per la investigació, diguem-ne, determinant i que provoca un gir, jo penso, important quan ens ubica de forma incontestable com a resident, no?, en l'immoble on es produeix l'assassinat el principal investigat.
L'advocat confia que en les pròximes setmanes la investigació començarà a donar fruits. No obstant això, finalment serà a càrrec de la Policia Nacional, malgrat que la defensa havia demanat que es transferís als Mossos.
De moment el que ha considerat és que quan es va reobrir la investigació el juliol passat, el jutge que la va reobrir va acordar com a criteri que fos Policia Nacional, com a òrgan i cos policial que ja l'havia investigat, i el jutge actual doncs, entén que s'ha d'atendre la decisió ja de qui va reobrir la investigació i, per tant, mantenir la investigació en mans del cos nacional de policia. Sabem que ens consta doncs, que s'ha creat un equip d'investigació.
Avui també estava citat a declarar un veí de Careta que per la seva avançada edat i pels temps transcorregut des dels fets no ha pogut aportar els detalls que sí que va donar en un programa de televisió espanyola enregistrat l'any 2006. També havien de declarar dues farmacèutiques de la zona on es va produir l'assassinat que no han pogut comparèixer per Covid-19.
Gràcies, Karen. Bon dia.
Gràcies, Karen.
El Procicat ha aprovat modificacions en les restriccions per les mesures contra el coronavirus. L'1 de març reobriran els centres comercials entre setmana i també les grans botigues. En aquest últim cas, a l'Eix hauran de reduir la superfície comercial a 400 metres quadrats.
I això vol dir que a partir de dilluns i fins al divendres el centre comercial Paddock tornarà a estar obert. La seva directora, Sílvia Toneu, lamenta, però, que encara no se'ls ha explicat el criteri per valorar les decisions.
Encara ara és hora que algú ens expliqui per què nosaltres no podem obrir. És que, o sigui, a mi m'agradaria que algú de les persones del Procicat que prenen aquestes decisions ens digués, doncs mira, en els centres comercials hi ha això que fa que passi allò i com que aquesta és la conseqüència. Ara mateix vam estar setmanes enrere amb una RT per sota del 0,90 i estàvem tancats. Ara estem a l'1 i ens obrim. No tenim cap criteri.
Tot i així, li consta que en altres centres hi ha hagut inspeccions. Toneu assegura que al Paddock ningú ha anat a revisar si les mesures s'estaven aplicant correctament. I és que les situacions entre centres de diferents característiques no són comparables.
A França, per exemple, els centres comercials menors de 20.000 metres quadrats estan oberts. Què té a veure el Paddock amb la maquinista, per exemple, de tamany i d'aglomeració i de quantitat de gent? Tot i que la maquinista és un centre obert. I que la maquinista, per dir-ne, no sé, qualsevol centre d'aquest Diagonal Mar, que és enorme i que hi cap molta gent. Què té a veure amb el Paddock? Si jo al Paddock hi poso com a molt 300 persones o 400 alhora. No té res a veure, no han fet cap mena de distinció. I els centres comercials grans igual tenen més cintura i tenen més llogaters i tenen més... Els centres comercials petits ens ha suposat la ruïna, això.
D'altra banda, el Procicat ha establert també la recuperació de les colònies escolars mantenint el grup bombolla. També que les alumnes de segon curs d'universitat puguin tornar a les aules presencials a partir del 8 de març. Pel que fa a l'esport, les classes a l'interior de gimnasos podran omplir fins al 30% d'aforament independentment del nombre d'alumnes. A l'exterior es podrà arribar al 50%, el mateix que passa ja amb les piscines. Aquesta nova resolució té una durada de 7 dies més.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Es tracta d'unes patologies greus, poc freqüents i que afecten un nombre reduït de persones. Pepi Rivera, coordinadora de la Unitat de Malalties Minoritàries de l'Hospital de Sabadell, diu al programa El Cafè de la Ràdio que les prevalences són molt diferents.
Esta proporción, que 1/2000 parece que es relativamente frecuente, pero tenemos muchas enfermedades que llegan a ser una proporción de 1 por millón de ciudadanos. Por tanto, bueno, estamos hablando de 7.000, 8.000 enfermedades o condiciones clínicas que consideramos minoritarias o raras, con diferentes prevalencias dentro de esto mismo. La prevalencia es cuánto se da, ¿no? Hay algunas que son dentro de las raras relativamente frecuentes y hay otras que son extremadamente raras.
Aquestes malalties afecten a 400.000 persones a Catalunya, uns 3 milions a tot l'Estat i 30 milions arreu de la Unió Europea.
Entre un 3 i un 4% poden afectar infants acabats de néixer. 8 de cada 10 malalties tenen un origen genètic. Aquest és l'origen del consell que no procreïn familiars entre si, ja que el resultat genètic té més probabilitats d'empitjorar. Un dels conjunts més agrupables és el de les patologies autoimmunes. El problema principal és tenir un diagnòstic, donat que el conjunt de símptomes no són prou coneguts. Un altre és la recerca del tractament que es necessita. La sabadellenca Marta Cucurella pateix fins a 6 malalties minoritàries a la vegada.
Tinc síndroms compressius vasculars que m'afecten a tota la zona del meu abdomen. Uns m'afecten a la part superior del sistema digestiu, que serien el síndrome de Wilkie i el síndrome de Dunbar. Llavors hi ha el síndrome del cascanueces, que m'afecta la vena del ronyó esquerre, el síndrome de May-Turner, que m'afecta a les ilíaques, que són altres artèries. Llavors també hi ha el síndrome de congestió pèlvica i llavors hi ha el, diguéssim, que és el principal, el que ha provocat tot això, que és el síndrome d'Ehlers-Danlos.
Aquest té a veure amb fabricar de manera defectuosa el col·lagen necessari. La Marta ha trigat 35 anys a tenir els diagnòstics de les seves malalties. Creu que se n'ha de parlar més i fins i tot en els casos que acabin amb mort del pacient. I ara mateix, aquest migdia, hem rebut les dades sobre Covid de la ciutat i baixa el nombre d'ingressats al Parc Taulí, fins a 139 dels quals encara a l'àrea de semicrítics o a l'UCI. Això vol dir que són 18 menys que dilluns passat. Pel que fa a diagnòstics nous, s'han detectat 35 positius i se suma una nova defunció funció a la ciutat per Covid-19.
Obrim plana política, Esquerra portarà el ple de la gestió del pàrquing del Passeig Manresa. La proposta dels republicans és que el govern gestioni directament l'espai a través de l'empresa pública Bimusap amb tarifes de la zona blava. Això, segons asseguren, hauria de permetre suprimir 400 places en superfície de carrers i àrees del centre, sense concretar l'eix encara quines.
Així és, Pau. La moció que arribarà al ple de dimarts, que acabé, defensa que aquest canvi milloraria la circulació del centre i així pacificaria la ciutat. El portaveu Gabriel Fernández ha apuntat que si aquest és un pàrquing públic també es podria implantar la zona verda per al veïnat, com ja passa a d'altres ciutats. En la seva opinió, una gestió privada encarirà el preu del servei.
Com és evident, els privats, quan posen diners, volen recuperar-los. Per tant, quan ho diguin que volen recuperar la inversió, en realitat ens estan dient que volen que de nou els veïns de Sabadell posin diners per recuperar els diners que ells mateixos han posat, perquè els 4,8 milions d'euros eren nostres. Per tant, cap privat vindrà aquí a fer-nos una obra social. Venen a fer un negoci. Nosaltres ho diem que no.
Segons el portaveu d'Esquerra, el sistema tarifari hauria d'incloure descomptes per activitats culturals o comercials i també per obtenir descomptes, per exemple, per anar al teatre. Per Fernández, aquest sistema permetria que els que hi vinguessin poguessin fer més despesa en el comerç, als bars o als restaurants.
I Junts per Sabadell reclama l'equip de govern que destini una part fixa del pressupost anual d'inversions a la conservació i la recuperació del patrimoni de la ciutat. El partit liderat per l'UDC Europe portarà la reclamació al ple municipal del mes de març en forma de moció, perquè consideren que encara hi ha molts elements patrimonials sense recuperar o que tenen titularitat pública i s'estan degradant.
El Castell de Can Feu, la Maternitat o el Vapor Turull són només alguns dels exemples que Junts posen sobre la taula de la falta de manteniment del patrimoni a la ciutat. Per això reclamen que l'Ajuntament destini almenys un 1% del pressupost a fer un manteniment dels equipaments protegits patrimonialment. A part d'aquesta inversió, també aposten per canviar el focus del tractament dels equipaments i que s'acosti a donar-li nous usos. Ciuró ha posat com a exemple la Casa Grau de la plaça del Gas.
És molt diferent tenir aquella casa rehabilitada i tancada per fer-hi només visites i, per tant, poder visitar-la quan hi hagi un tour o hi hagi una petició d'alguna escola o d'alguna visita de grup. I és molt diferent tenir-la així a tenir-la, que a dintre s'hi pugui compatibilitzar amb algun tipus d'ús, ja sigui social, ja sigui cultural, ja sigui econòmic, perquè de retruc això afavoreix la dinamització social i econòmica de l'entorn, en aquest cas concret, per exemple, de la plaça del Gas.
Ciuró insisteix que aquesta fórmula evitaria que el patrimoni de la ciutat caigués en situació d'emergència com estan ara en molts edificis. Amb tot, insta l'administració local a establir els mecanismes necessaris per garantir aquest canvi.
I el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha reclamat un nou conveni de col·laboració entre el consistori i l'Associació Bravo de Protecció Civil. La formació liberal presenta una moció al ple de març on reclamen que el nou conveni assumeixi les despeses de consum i manteniment de l'espai de titularitat municipal que ocupen, a més de reclamar un nou vehicle per l'associació. Hernández ha destacat la feina de Protecció Civil, sobretot en els mesos més durs de la pandèmia. Ciutadans demana que el nou conveni es formalitzi en un termini màxim de 3 mesos i incloure aquesta associació en el directori d'entitats de l'Oficina del Voluntariat. Quatre escoles sabadellenques se sumen aquesta tarda als talls de trànsit que convoca Revolta Escolar per reclamar menys contaminació i soroll als voltants de les escoles. És la cinquena vegada que s'organitzen aquestes revoltes, que ja s'han estès a ciutats com Barcelona, Sant Cugat o Badalona.
Les mobilitzacions compten amb la participació de més de 100 associacions de famílies. En total, es duran a terme a prop de 50 talls de trànsit en diferents ciutats a la sortida de les escoles per exigir que aquestes tinguin menys soroll i contaminació. Ara que les mesures anticovid obliguen a mantenir les finestres obertes, el soroll dels vehicles del carrer se sent molt més que abans. Associacions de famílies demanen que al voltant de les escoles siguin entorns sense soroll ni contaminació, ja que tenen les conseqüències negatives per la salut i el desenvolupament dels infants. Anna Fontcoberta, encarregada de la mobilitat de l'escola Enric Casasses, explica que aquest no és un fenomen aïllat a Sabadell.
Bueno, no hi ha fi. Vull dir, la problemàtica és arreu, és global. L'altre dia vèiem per Instagram de la revolta guió baix, escolar guió baix, cat, que també s'han adherit també altres escoles de París i de Lyon, que fan també pati al carrer, intenta fer talls al carrer, és a dir, que no hi ha fi, o sigui, qualsevol escola pot estar patint el mateix que estem patint nosaltres.
Les protestes de revolta escolar van iniciar-se el desembre de 2020 i ja han mobilitzat 63 centres de 4 ciutats diferents.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La cultura popular sobreviu a la pandèmia a través de les pantalles. Per culpa de les restriccions, les trobades d'esbars, corals o les colles castelleres han quedat suspeses. Aquest buit s'ha notat en la vida quotidiana de molts ciutadans de Sabadell, que participen en alguna de les moltes entitats de cultura popular que tenim, des de les 5 agrupacions geganteres a 5 colles de foc, passant pels bastoners.
El programa Al Matí ha repassat la salut del sector amb alguns dels seus protagonistes. Per totes les entitats, l'aturada de l'activitat ha estat un daltabaix i ha hagut de reinventar-se per no perdre el contacte. Ara, però, a través de les pantalles. És el cas de l'Esbart Dansaire o la Coral de Belles Arts, que fan els assajos a través d'internet. Malgrat això, l'activitat retorna a poc, sobretot amb assaigs dels més petits, com per exemple els que ara poden fer els bastoners. Bea Jiménez, cap de colla dels Saballuts, vaticina que no es pot saber com serà el retorn, per exemple, dels castellers, després de més de 300 dies sense poder fer una actuació a plaça.
Ho sabem. Això és una incertesa molt gran, perquè al final el que portem ja un any vivint és el distanciament social, no? Doncs la nostra activitat és absolutament el contrari, el distanciament social. I, clar, no ho sabem. No, és un dels dubtes, no?, que parlem quan parlem els castellers que tenim, no? Sí, s'haurà generat una por social, diguem-ne, al contacte físic, no ho sabem.
Malgrat això, els testimonis asseguren que la cultura és més forta que la Covid, així que no perilla la cultura popular a la nostra ciutat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove, creo que mica en mica ens anem coneixent, estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Moments de sortir de la ciutat i la comarca per conèixer informacions d'àmbit més específic, més general. Per exemple, la directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, que ha presentat la seva dimissió després de fer-se públiques una vintena de denúncies d'assetjament sexual i abús de poder al centre.
Puyo assumeix la responsabilitat de no haver sabut trobar eines eficaces per deslliurar l'Acadèmia de Comportaments Abusius i Autoritaris. A la seva dimissió arriba després que un professor de l'Institut, Joan Oller, fos apartat de la docència a causa d'unes denúncies per assetjament sexual i abús de poder. La Diputació de Barcelona ha acceptat la renúncia de Puyo i ha emès un comunicat on referma la seva voluntat d'aclarir els fets i depurar responsabilitats de qui calgui.
Els Mossos d'Esquadra intervenen dues agències de viatges que falsificaven proves PCR negatives pels seus clients.
Des de les agències prenien els documents oficials de laboratoris i en modificaven les dades, el nom i el resultat. Es tracta d'una agència de Mataró i d'una altra de Santa Coloma de Gramenet, on s'han investigat fins a 27 clients i a l'amo del negoci, que era del Maresme. El comissari de Mossos, Joan Carles Molinero, ha informat que els agents de Mataró van rebre una trucada d'un client que denunciava que l'agència li havia ofert el certificat fals per 85 euros. En el cas de Santa Coloma, el 112 va rebre una altra trucada que informava de la mateixa estafa.
I el rei emèrit paga més de 4 milions d'euros a Hisenda en una segona regularització fiscal.
El diari El País ha avançat que l'exmonarca ha presentat una declaració voluntària en concepte de vols d'una companyia de jets privats fins al 2018. Uns viatges que van estar pagats per la Fundació Zagatka, propietat d'un cosí llunyà de Joan Carles I. Aquesta és segona declaració del rei emèrit després d'abandonar el país del mes d'agost. A més, de desembre ja va abonar més de 678.000 euros en un deute tributari des del 2016 fins al 2018.
Propostes culturals.
Divendres a les 7 i diumenge a les 6 de la tarda sempre, teniu l'òpera Tosca al Teatre de la Faràndula. Es tracta de la primera producció de la Fundació Òpera a Catalunya. Hi ha un festival de passions i trames que ja els agradaria als de les sèries de Netflix. En fa un repàs el director del Parlem d'Òpera, Jordi Torrents.
Hi ha amor, hi ha gelosia, hi ha política, hi ha baixos instints, hi ha hipocresia, maldat, tortura psicològica i física, hi ha violència de gènere, hi ha abusos, hi ha devoció religiosa. Bé, en Tosca és una passada per tot el que explica amb l'estona que dura.
Carmen Solís és la protagonista, acompanyada a l'escenari d'Alejandro Baliñas i de Luis Cancino, entre d'altres. Concert amb la cobla Els Mongrins al pati del Col·legi Nostra Llar, al carrer Calderón, número 143. Serà el diumenge a partir de 11:45. Compte que cal inscripció prèvia. Podeu enviar un correu electrònic a sabasardanista@gmail.com posant el vostre nom i telèfon de contacte o fer-ho a l'entrada del recinte. El Muntaplans de Harold Pinter serà la quartera el divendres i el dissabte a les 8 del vespre. Sobre l'etiqueta còmica i de teatre de l'absurd, el fons és tràgic i la lectura oberta. Quantes coses, eh? Protagonitzada per Santi Ricard i Òscar Castellví. El director Albert González ens en fa 5 cèntims.
El Muntaplats bàsicament tracta el tema de la relació dels individus corrents amb el poder, no? Un poder que, tot i que ens pensem que dona llibertats als ciutadans, moltes vegades imposa límits, restringeix la vida de les persones, vigilant-les, controlant els seus actes i obligant també a vegades a obeir normes absurdes, no? És un text molt vigent, va ser escrit l'any 1957, però té molts paral·lelismes amb la situació actual, no?, que estem vivint.
Paral·lelismes amb la situació actual? No! Què va! Reserveu entrades a reserves@elgalliner.com. Al teatre principal, a les 6 de la tarda del dissabte, arriba Marúnica, que és la millor manera més distreta de descobrir la pintora Maruja Mallo. Aquesta és la proposta de la creació de Roberto G. Alonso. Organitzat per la sala, ens proposa un viatge iniciàtic, poètic i lúdic al món d'aquesta exponent de la generació del 27. La seva variada obra, plena de simbolismes, surrealismes i desproporcions, és el vehicle idoni per connectar amb l'imaginari dels infants. Em dic Maruja i sóc única. A partir d'ara, anomeneu-me Marúnica. Doncs escolta, ole tu! Déu-n'hi-do la de propostes que teniu aquest cap de setmana per fer a la ciutat. En poc menys d'un minut ens plantem al punt de les 2 del migdia. Nosaltres marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a la mitja part del Sabadell-Albacete de futbol, que comença a les 7 de la tarda. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.